A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Els llogaters es planten contra els desnonaments invisibles. Potser no hi va cap comitiva judicial, ni els Mossos d'Esquadra, ni els activistes de la PA per impedir-ho, però haver de fer les maletes i marxar del barri de tota la vida, perquè llogar pis a Barcelona ja és més car que els anys de la bombolla immobiliària, és també un desnonament invisible. L'espiral insostenible de preus s'ha disparat només l'últim any un 17%. Històric, trencant la barrera dels 900 euros de lloguer de mitjana. I alguns veïns s'estan organitzant per resistir a l'especulació salvatge que pot doblar preus amb grans inversors que compren edificis sencers amb els llogaters a dins per fer-hi apartaments de luxe, amb la multiplicació de pisos turístics i la gentrificació. Al gòtic ja hi ha més llits turístics que per a veïns. A Sant Antoni, a 3.500 famílies, se'ls acaba el contracte. Viure a la Barceloneta ja és més car que Sarrià. Regular preus, limitar-los per llei, és la solució per frenar l'encariment, com fan altres ciutats europees? Allargar la durada dels contractes més enllà dels 3 anys imposats pel PP? Transformar pisos buits en lloguer social? Avui, als Solidaris, ens quedem.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Ens quedem amb les 150 famílies de Sant Joan d'Espí que Goldman Sachs vol fer fora si no accepten pagar fins al doble de lloguer. Avui farem els solidaris des de casa seva, o concretament des del seu aparcament, des del soterrani menys 4 i també des del Poble Nou, des de casa la Sandra i el Jesús, que estan patint un desnonament invisible. Catalunya té els lloguers més cars d'Espanya i Barcelona és precisament una de les ciutats amb més habitatge de lloguer, un 30%, tot i que les xifres enganyin perquè la meitat dels pisos no estan legalitzats. Trobar pis és la preocupació que més creix entre els ciutadans, i no només a la capital. La bombolla també arriba a Girona, Manresa, Terrassa o Reus. Ja hi ha més desnonaments per impagament de lloguer que d'hipoteca. 26 famílies llogateres han de marxar de casa cada dia, i aquest procés de gentrificació en què gent amb poder adquisitiu alt s'instal·la en barris populars, canviant d'arrel el teixit social i fent fora els veïns de tota la vida, s'agreuja.
Barcelona, Barcelona, si la bossa sona, cartropera, passa't cedre.
Som al carrer Badajoz, número 17 de Barcelona, al barri del Poble Nou, a només dos carrers de la platja del Bogatell, i del balcó del primera hi penja una pancarta: ens fan fora de casa, barricidi. Hola, som de Catalunya Ràdio.
Fas música al carrer, ve la Guàrdia Urbana, i si no pots pagar el lloguer, ve la Guàrdia Urbana.
Som a casa la Sandra i el Jesús, al seu pis de tota la vida, perquè abans ja hi vivien els pares de la Sandra. Paguen 400 euros al mes de lloguer, però ara se'ls acaba el contracte. Una promotora ha comprat l'edifici sencer i per burofax els han comunicat que els fan fora, que han de marxar. Sandra, Jesús, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Això és un desnonament invisible? Potser no vindrà cap comitiva judicial, avui no vindran els Mossos d'Esquadra, tampoc els activistes de l'APA per impedir-ho, però esteu fent les maletes, esteu preparant el trasllat perquè us fan fora de casa després de tants anys.
Doncs sí, no ens queda un altre remei que anar-nos a buscar un altre pis de lloguer. No ens donen l'opció ni de pujar-nos al lloguer ni res, ja. Simplement han comprat els edificis amb la intenció de renovar-los, de reformar-los i vendre'ls al mercat. Si vas a la seva web, veus que tenen pisos a 500.000 euros, 600.000 euros, 700.000 euros...
I aquí el que faran són pisos de luxe per gent, suposo, de calés de fora, i el que estan fent és treure tot l'any del barri. Aquí hi ha d'altres barris, clar, o sigui, és el que es diu gentrificació. No et donen l'opció ni tan sols de que et posin al lloguer 50, 100 euros, no sé, 150, saps el que et vull dir? Perquè jo penso que encara que tingués jo 1.200, 1.400 per pagar-los, em dirien que no. Perquè ja no és tan sols la pasta que tu puguis tenir, sinó que busquen un tipus de persona, val? Un tipus d'èlit, que sigui tot l'any més o menys igual. Llavors, dona mateix que tinguis la pasta o no. Ells volen que estiguis fora i ja està.
Tots dos teniu feina, sempre heu pagat puntualment el lloguer, no heu tingut mai cap problema amb la propietat, suposo?
No, no, mai. Va arribar una carta del Finques Gassiot de que havien comprat els pisos una altra propietat. Clar, tothom ja patia. Jo vaig posar una pancarta al balcó, em va trucar un de la propietat, em va dir que ja vindria a parlar amb mi, que no fos així, i que de fet, bueno, que si seguia amb la pancarta, que els molesta molt les pancartes, doncs que no em renovarien el contracte. Jo la vaig seguir posant perquè ja vaig veure que era mentira. I llavors també em va fotre molt que em volguessin enganyar. Jo pensava que me'l pujarien, però no que m'expulsarien. La rebassava ja del meu pare, el 1913 ja estava aquí. Va fer una subrogació a la seva àvia, el 1956, i després el meu pare, el 64. Jo soc d'aquí de tota la vida.
El Poblenou està de moda i ara vosaltres en pagueu el preu. Els lloguers han pujat gairebé un 20% l'últim any, segons el portal immobiliari Idealista. És després de Gràcia, el barri de Barcelona que més s'encareix, i tu portes tota la vida aquí, sou testimonis d'aquesta transformació del barri, no?
Sí, està tot ple d'hotels i apartaments turístics, els preus pels núvols.
A més a més, no és que sigui un barri especialment bonic. És el que podia, aquí queden les fàbriques que ja no, que estan enderrocades la majoria, i després el que estan fent nou és hotels i oficines. La Gran Arroa 22, que això que ha fet és fastidiar bastant. No és que sigui com Gràcia, per exemple, que dius, hòstia, és que Gràcia té el seu encant, que sí, val, és com un poble petit.
Us plantegeu fer una vaga de lloguer, deixar de pagar o resistir d'alguna manera? Veig que la majoria dels vostres veïns ja han marxat.
Sí, a veure, nosaltres ens havíem pensat
en resistir, en quedar-nos.
El primer problema que ens vam trobar és que la majoria de la gent no ha volgut resistir.
Els nostres veïns no són guerrers. Sí. Hi ha d'altres blocs a Barcelona que sí que ho són. Entensa 151, Roger de Flor 209, a Sant Andreu Pons i Gallarça, a Sant Joan d'Espí 150 famílies, que el Goldman Sachs els ha comprat els edificis.
S'ha intentat fer coses. Els plantem ens han ajudat molt. Venien aquí els diumenges, fan cartes, parlar amb els veïns, però pancartes s'havien posat 4 o 5 i després les treuen. Els indefinits, doncs, són gent gran, que bastant tenen ells ja, i la gent de lloguer no ha volgut lluitar. S'han anat anant, un dia amunt, al cap d'un mes un altre. Llavors, clar, ha sigut impossible.
Marxen del barri?
Sí, marxen del barri. Se'n marxen a la Badalona, o se'n marxen a
l'Hospitalet,
o a Ciutat Vella, o no han volgut lluitar.
Sí, és casa meva, és el meu barri. Vull dir, és que te'n vas a buscar altres pisos de lloguer i et demanen unes condicions que no es compleix gairebé ningú. Contracte de treball indefinit, amb antiguitat de 2 anys. Avalista o aval bancari. Inclús hi ha pisos que sigui l'Idealista o l'Evitàclia, que fa molta risa perquè una de les condicions és que els ensenyis l'extracte bancari dels 3 últims mesos per saber amb què et gastes els diners. Jo ho trobo indecent.
És alienant. Perquè mentre jo tingui calés, el que jo faci amb els calés, i jo et pagui cada 30 de mes el lloguer, el que jo faci amb els meus calés, a tu no t'ha d'importar res. O sigui, és alienant. Els obrers viurem fora i vindrem aquí a treballar i ens anirem fora.
Saludem també el Joan Maria Soler, coordinador de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que organitza mudances de protesta contra aquests desnonaments invisibles, oi?
Sí. Això ha de deixar de ser un problema personal per convertir-se en un problema social. És un problema que està afectant a l'estructura dels nostres barris, a la vida dels nostres barris, i està afectant a la ciutat de Barcelona d'una manera, amb un impacte tremendo. Aquesta mudança volem que la gent no la faci amb la boca callada. Volem que la gent expressi aquest dolor, aquesta ràbia, denunciant aquest procés d'especulació. Es tracta de que aquestes mudances es facin de manera sorollosa, amb el suport dels veïns, amb la comunitat, que la gent sigui un factor d'ajuda mútua pel tema aquest. Els molesta molt que posar la pancarta al balcó. Doncs aquestes mudances seran amb pancartes, seran pel mig del barri. El barri sabrà que hi ha uns veïns que deixen el barri, i això no es pot permetre. Això ha de sortir a la llum. I si surten a la llum aquests mils de casos que hi ha a Barcelona, doncs la societat agafarà consciència i això s'haurà de canviar. És que s'ha de canviar això d'una vegada per totes. És una dinàmica traumàtica. A veure, viure en punt lloguer, que cada 3 anys l'has de renovar amb la inseguretat que això comporta, això afecta anímicament i psicològicament d'una manera bàrbara. I no es pot viure amb aquesta situació. Per tant, hi ha que canviar, hi ha que mobilitzar-se, hi ha que treure a la llum tots aquests mils de casos, i per això el tema de mudances de protesta, una miqueta intentem doncs, que això sigui d'una manera visible i que ajudi també a la comunitat a fer pinya davant d'aquests casos.
Sandra, Jesús, molta sort i gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra.
Gràcies a vosaltres.
I Josep Maria, gràcies també per denunciar aquest barricidi als Solidaris. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I del Poblenou ara, Sant Joan d'Espí, perquè la bombolla del lloguer no es redueix només a Barcelona, no és només culpa del turisme i la gentrificació, la resta de l'àrea metropolitana no s'escapa d'aquests desnonaments invisibles.
I la gent marxant corrent, què li passa a Barcelona, que té por de perdre el temps, però que bé.
Es queden 150 famílies de Sant Joan d'Espí, s'han convertit en símbol de resistència i de lluita veïnal contra l'especulació immobiliària. Som a casa seva, a l'edifici del número 113 de l'Avinguda de Barcelona, concretament al soterrani 4, al pàrquing menys 4. Els pisos d'aquesta promoció es van intentar vendre el 2013 en plena crisi per preus desorbitats, entre 400.000 i 650.000 euros, però ningú no els podia comprar i els van haver de llogar, sobretot a parelles joves amb fills petits, per quotes entre 600 i 900 euros, però ara ha comprat la edifici un fons d'inversió, el fons d'inversió, vaja, Goldman Sachs, tot poderós, que pretén apujar-los a lloguer entre un 40 i un 100%, és a dir, els demana el doble i no s'ho poden permetre, però a diferència del desnonament invisible del Poblenou amb què hem començat aquests solidaris aquí a Sant Joan d'Espí, els veïns estan units i amb el suport del sindicat de llogaters planten cara, resisteixen i no fan les maletes. Es queden. Som amb la Sara, l'Erica, la Marta, l'Òscar i el Julio, 5 veïns i veïnes, i també amb la Marta Ill, portaveu del sindicat de llogaters. Bona tarda a tots.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Viviu en pisos de luxe o la propietat ha fet cap reforma, cap millora que justifiqui que ara pagueu el doble?
No. De luxe no. És més, durant els 5 anys que portem de lloguer hem tingut que fer chapuzas, per dir-ho d'alguna manera, pròpies, nostres de pròpies de casa, perquè reclamábamos goteras, filtraciones y no recibíamos respuesta por parte de ellos, o sea, mejora ninguna.
Aquí el pàrquing, per exemple, el Somara, de vegades això sembla una piscina.
Sí, sobretot quan llueve.
Tota aquesta planta, la menys 4, arriba a l'aigua.
Potser està de moda Sant Joan d'Espí, potser és un barri turístic o gentrificat i no us n'havíeu adonat?
No, és un pueblo trabajador, és un barri obrero i el barri on vivim, Las Planas, pues es un barrio obrero que se ha creado a sí mismo y que de ninguna manera podemos nosotros admitir que vivimos ni en un barrio de lujo ni en una ciudad de alto Stanley, en absoluto. Barrio obrero y pueblo de toda la vida. Es un barrio cómodo, es un barrio con servicios, pero independientemente que sea con servicios, es un barrio que tiene muchísima gente, muchísimas familias, que desde hace muchísimos años están viviendo. En este bloque la mayoría de familias son matrimonios jóvenes, parejas jóvenes, hijos de personas mayores que han vivido toda la vida en San Juan y que les gusta vivir en su pueblo, y que los servicios que tiene San Juan de Espí en el tema de educación, de colegio, de guarderías, pues lógicamente son servicios que les llenan, ¿no? Por lo tanto, queremos vivir en San Juan de Espí.
No, es que em fa gràcia una mica perquè quan va començar tot el tema del sindicat, quan anàvem als mitjans molt al principi, sempre que ens trobàvem amb gent que representava la propietat ens deien, no, clar, és que vostès són uns pijos que el que volen fer és viure a Passeig de Gràcia, no? Quan era obvi que el problema no és ni molt menys un problema del centre de la ciutat, és un problema d'abast metropolità i, de fet, diria que és un problema que ara mateix el tenen doncs, totes les zones urbanes, jo diria que al planeta, però bueno, sense excedir-me, com a mínim de l'Estat.
Els vostres fills han nascut aquí, en aquests 5 anys que porteu aquí,
sí.
I ara els heu de, suposo que els heu d'empadronar a l'escola pel curs que ve. Com ho fareu?
Va a l'escola aquí al costat. Si jo marxo,
o l'haig de canviar d'escola o haig de vindre cada dia fins aquí a portar-lo. Jo no vull canviar el meu fill de l'escola, perquè si ja té una escola, té uns amics i ens agrada viure aquí, no tinc per què moure'm d'aquí.
Jo tinc tres fills, tots tres van a l'escola aquí a Sant Joan.
Tu, Marta, ets de Sant Joan de tota la vida?
De tota la vida. Jo vaig néixer aquí. Els meus avis van vindre de Córdoba, d'Andalusia. Van fer aquí la seva família. La meva mare va vindre de ben petita. El seu primer pis, quan es va casar el meu pare, va ser aquí a Sant Joan. Jo vaig néixer aquí i, és més, jo vaig marxar de Sant Joan 7 mesos, quan em vaig independitzar, i vaig tornar, o sigui, perquè no, a mi Sant Joan m'agrada i em vull quedar, i les meves filles estan aquí, clar.
Yo hice mi proyecto de vida con mi mujer, soy padre de un niño de 2 años y otro de 1, y quiero hacer mi proyecto de vida en San Juan de Espí, y me niego a irme.
Yo llegué a San Juan de Espí con 4 años, y tengo 59 años. Y para mí, San Juan de Espí es donde hemos creado una familia y donde hemos creado una sociedad que creemos que tenemos que defenderla. Y ya no es solamente eso, es que fuera de este bloque no hay posibilidades, no hay oferta. Fuera de esta localidad, la oferta es mínima. ¿Qué hay que hacer? ¿Trasladarse a 30, 40, 50 kilómetros? Eso es inaudito. Y sobre todo, entendiendo que por lo que estamos aquí, porque luchamos, es simplemente por un aumento razonable, asumible.
Sí que hay pisos de alquiler, algunos, pero cuando vas, llamas y preguntas, es una barbaridad lo que te piden. Porque yo ayer, por ejemplo, paseando por Cornellá, vi un número de teléfono, llamé, y un piso de 2 habitaciones, 850 euros. Uno de 4 habitaciones, 1.350 euros. O sea, por mucho que haya algún piso vacío, igualmente no podemos acceder a ese alquiler. Porque hay gente que no cobra ni 1.000 euros para pagar un alquiler.
Claro, si es que el problema de raíz, lo que hay que hacer es reventar la burbuja y que las formaciones políticas legislen a favor de la gente obrera. Es que no puede ser.
Sara, això és casa teva.
És casa meva i soy de aquí de toda la vida. Estuve unos meses viviendo fuera y volví porque me gusta mi barrio, mi pueblo. Y en los 5 años que llevo viviendo aquí he sido mamá y esta es mi casa y es la casa de mi familia y... Jo tengo que escolarizar a mi hijo ahora y él va a estar escolarizado en San Juan.
Fins i tot ara la propietat us està demanant les vostres nòmines per veure quin encariment del lloguer podeu assumir quan us poden fer pagar de més. Suposo que el sindicat de llogaters us haurà recomanat que no ho feu pas, que no us poden demanar les nòmines.
Siempre se lo hemos dicho, ¿no? Que no vamos a negar a dar nuestras rentas porque el más rico no es el que más gana, sino el que menos necesita. No tienen en cuenta nuestros pagos que tenemos como las guarderías, vacunas.
No se puede valorar lo que ganas a razón de un alquiler de un piso, porque tú no sabes los hijos que tienes, tus gastos son tus gastos, el alquiler es un alquiler digno, no lo que ganes vas a pagar de alquiler.
Mira, yo hay una cosa que me cabrea mucho, ¿no? Cuando se habla de garantías, ¿no? Yo creo que la mejor garantía que tiene este bloque es 5 años de buena convivencia y de cero morosidad, que lo sepan los buitres. Cero morosidad. Aquí no hay nadie que haya dejado de pagar un solo mes. Gente trabajadora, gente obrera, gente estudiante, y que cada mes ha pagado religiosamente. Por lo tanto, la mejor garantía que pueden tener son los antecedentes de los pagos que se han hecho durante estos 5 años.
¿Y cómo esteu lluitant? ¿Cómo resistir contra Goldman Sachs? ¿Es David contra Goliat? Si el propietari es nega a renovar el contracte amb un preu just, si demana el doble de lloguer, quina alternativa queda, Marta, a fer les maletes i marxar?
Doncs tenim molt clar, l'única alternativa que ens queda és organització. És organització. El que veiem que està passant és, en fi, és inhumà. Veiem que la pujada de preus i totes aquestes pràctiques tan abusives estan totalment emparades per una llei que pot ser que tardi molt si algun dia arriba a canviar-se. Llavors, l'única alternativa que tenim és organitzar-nos a peu de carrer i en aquest sentit els veïns de Sant Joan d'Espí són un exemple increïble a seguir, és a dir, pel sindicat és al revés, no? El sindicat somiàvem en que arribés algun dia uns veïns tan disposats a quedar-se i a més és que realment no tenen alternativa, és a dir, no hi ha prous pisos a Sant Joan d'Espí ni al Baix Llobregat per acollir-los si és que fan les maletes. Per tant, és evident que s'han de quedar i no només ens quedem, sinó que estem disposats a negociar amb la propietat i a generar els nostres propis marcs legals. Això és important. Un contracte és llei, també. Per tant, el que volem és establir les nostres condicions. No volem que sigui David contra Goliat. Volem construir-nos en un Goliat, si em permets, que sigui capaç de negociar en igualtat, en peu d'igualtat, davant de propietats tan grans i enormes com és el cas de Goldman Sachs en aquest cas. No?
Goliat és Goliat perquè la LAU és una vergüenza. Si no, no seria Goliat. Claro.
Totalmente.
Porque le dan facilidades para especular.
Exacto.
O sea, nuestro plan a día de hoy es quedarnos a vivir aquí con unos alquileres dignos. Però nostra meta va ser derogar la LAU.
Sí, de fet, la reforma que la va fer el Partit Popular en majoria absoluta, el 2013, ho veiem clarament com una oportunitat més de seguir especulant, no? De seguir obrint el mercat immobiliari a l'especulació, a la inversió, i allunyant-lo al màxim, no? Del que hauria de ser, que és garantir un dret al sostre. Però bueno, el problema no, que diguéssim, no es limita al 2013, és a dir, el lloguer mai ha sigut una opció digna en aquest país, mai s'ha legislat ni mai s'ha fet política pública perquè la gent pugui viure, que diguéssim, dignament i amb la tranquil·litat de saber que tindrà un sostre i una estabilitat, perquè al final no es tracta de tenir un sostre, es tracta de poder tenir el sostre que tu has triat tenir i del qual no vols desprendre't, no? Vull dir, el que estem dient és que la gent aquí té dret a quedar-se amb els fills escolaritzats aquí.
Sí.
En fi, no és qualsevol sostre, és una llar.
Aquí en este país buscamos un país de progreso, de mejoras, y por otra parte lo que estamos consiguiendo es un país de muchos más pobres de los que había anteriormente. Es increíble que las pensiones suban un 0,25%, los salarios, cuando no están congelados, un 1 o un 2%, el índice de precio al consumo sube aproximadamente un 1%, y los buitres quieren subir los alquileres en torno a un 30, un 40, un 100%. ¿Eso qué significa? Eso significa empobrecer a las capas populares. Eso es un país de pandereta lo que estamos creando. Y sobre todo entendiendo que es increíble que con el país que estamos creando todavía, los especuladores y los políticos que favorecen a los especuladores disfruten de mayorías. Es increíble.
Això us volia preguntar, quins partits polítics us estan donant suport i
sí,
quins no?
Las fuerzas municipales firmaron casi todas el manifiesto apoyándonos, menos Ciudadanos. Ciudadanos, no sé qué le hemos hecho, o un partido que ha ganado las elecciones autonómicas y, bueno, no quieren saber nada. Yo desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a esta formación política y nos gustaría que por lo menos nos contestaran el por qué no de nos apoyen. Porque es que, insistimos, no nos negamos a pagar. Incluso vemos razonable una subida, però el que no podem és estar a favor de l'especulació.
Vosaltres esteu disposats, en cap moment no us heu negat, a assumir un augment del lloguer raonable.
Sí, justo. Sí.
Des del principi vam estar disposats.
Sí, se planteó, com és a 3 anys, se planteó un 5-5-10. Este año 18 subir un 5%, siguiente año en el 19 otro 5% y en el año 20 un 10%. Y ahora mismo estamos en trámite de negociación con esta empresa.
I us quedeu? Si us acaben els contractes, però us quedeu? Com us quedeu? Us plantegeu una vaga de lloguers o seguireu pagant?
Sí, continuarem pagant. Sí, això en cap moment m'han
sentit
negat.
Encara que sigui allotjat, pagarem.
Sí.
Piensa que nosotros somos un bloque de gente seria y de gente consciente y de gente honrada. Y bajo ningún concepto entendemos que la dejación de pago es nuestro fin. Nosotros lo que entendemos es que si no hay acuerdo, seguiremos viviendo aquí y seguiremos pagando lo que estamos pagando en estos momentos, vía giro, vía transferencia o bien vía ingreso en el juzgado. Nosotros puntualmente le vamos a pasar a ellos el dinero. Si lo quieren coger, que lo cojan. Y si no, pues es un problema suyo.
Què és la consignació de la renda del lloguer? És a dir, dipositar una quantitat de diners que el llogater considera justa davant l'autoritat judicial o davant d'un notari?
Sí, davant l'autoritat judicial es consigna el que seria la renda al jutjat, i això es fa en cas de que la propietat no accepti els rebuts, no? És a dir, el primer que es fa és un gir postal, perquè el que no faran és treure't els diners, no? I un cop no accepten ells els diners que tu els envies, els diposites al jutjat i així dones fe legal, no?, de que estàs seguint tramitant aquest pagament. Des del sindicat és una estratègia més que ens hem plantejat, no tenim per què tancar-nos a una possibilitat d'impagar en algun moment, però bueno, hem d'anar en compte també amb els marges legals que tenim, hem de també entendre una mica les estratègies de mobilització dins dels propis marcs de legitimació que busquem, no? I el que nosaltres diem de moment és que els casos que ens arriben i el problema que tenim no és que la gent no pugui pagar el que paga, és que no pot assumir una pujada.
Sou gairebé 150 famílies, esteu units, tots.
Tots.
Aquesta és la vostra força, us intentem dividir.
És una gran família.
Hem fet com una comunitat.
Sí.
I en aquesta planta, en aquest soterrani menys 4 del pàrquing, aquí us reuniu, aquí feu pancartes.
I xocolatades i el que haga falta.
Sí, sí, aquí hemos pasado de eso, de no conocernos a ser una gran familia. Aquí, cuando nos enteramos, ¿no?, de la noticia de que llegó un burofax a un inquilino que tenía que dejar las llaves sin nada más, aquí los inicios fueron duros, aquí había gente llorando.
Sí, y sin dormir, gente.
Y sin dormir.
Quitaba
pero
el
es
sueño.
Que hemos pasado de los lloros a la risoterapia.
Sí.
A reunirnos con los niños.
Y que los problemas no son problemas, son oportunidades de mejora.
Los niños ya piden bajar aquí.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Cuando bajamos.
A la que hay una convocatoria de reunión, los niños ya... ¿Y yo puedo bajar? ¿Y bajan más niños? Porque se bajan las bicis y mientras que hablas con los vecinos, te apoyas, das apoyo, ellos, incluso ellos mismos, ya se conocen entre ellos. Es una unión especial.
Independientemente que los primeros días de la campaña fueron días duros, porque fueron días de miedo, fueron días de, incluso de, para mucha gente, de lloros, ¿no? Cuando han ido pasando el tiempo, los días, las semanas, y hemos visto la capacidad que tiene la gente a veces de unión y de solidaridad, yo, por una parte, casi me he alegrado de que esta situación se produzca, porque es que hemos conseguido que familias, vecinos, que pasábamos por las escaleras y a lo mejor pues un simple buenos días y no nos conocíamos al cabo de los años, se ha creado una familia. Y eso es importantísimo, eso es socializar los problemas, y los hemos socializado. Desgraciadamente hay gente que lo ha estado y lo está pasando muy mal, pero dicen que el fin justifica los medios. Como sabemos que vamos a triunfar, porque tenemos la razón, porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia, la ley no nos ampara, pero la justicia sí. No es justo, y trabajamos porque sea justo y lo conseguiremos. Y cuando lo consigamos, esta gran familia que se ha creado lo va a celebrar por todo lo alto.
Sara, Erika, Marta, Òscar, Julio, 150 famílies de Sant Joan d'Espí que s'han convertit en símbol de resistència i de lluita veïnal contra l'especulació immobiliària. Gràcies per obrir-nos les portes de casa vostra o del vostre pàrquing. Als Solidaris, molta sort. I també Marta Ell, portaveu del Sindicat de Llogaters. Bona tarda a tots.
Bona tarda.
Les vagues de lloguers no són cap novetat. Els llogaters que s'autoorganitzen arreu del món en el darrer segle per resistir conjuntament, exigir millors habitatges o combatre bombolles del preu del lloguer són fites històriques que repassem ara amb la Marta Molina. Vagues de llogaters que van canviar les regles del joc. Som-hi.
Sindicats arreu del món s'han creat per defensar els drets de les llogateres. Els moviments pel dret a l'habitatge a altres països han inspirat també la creació dels sindicats de Barcelona i de Madrid. Irene Escorihuela és membre de l'Observatori DESC i també del Sindicat de Llogaters de Barcelona.
Quan tots començàvem a pensar el Sindicat de Llogaters aquí a Barcelona, vam portar gent de sindicat suec, per exemple, que existeix des de 1923, i evidentment hi ha molts perfils de sindicats, n'hi ha més petits, més grans, més combatius, però en tot cas crec que sí que és superimportant veure què s'està fent a altres llocs, com s'estan articulant, com treballen també amb altres moviments d'habitatge, com es relacionen amb les administracions.
Fem xarxa amb el Sindicat de Llogaters del Regne Unit. En Jacob és un dels seus voluntaris i ens comenta que, tot i que és una organització molt nova, en 2 anys han fet moltes passes.
It came about through a coalition of a few different groups.
El sindicat va sorgir a partir d'una coalició de grups diferents de llogaters que s'estaven organitzant de maneres diferents. Per exemple, en el meu cas, sóc un organitzador d'East London a Hackney. Formàvem part de Generation Rent, una organització que fa molta pressió política. Vam tenir gent mobilitzada durant les eleccions, estudiants que vam organitzar una vaga de llogaters i també moltes organitzacions diferents involucrant-se i pensant junts. Estàvem fent una molt bona feina i guanyant lluites, però volíem fer servir aquest coneixement i experiència per crear una organització que pogués ser una institució de què la gent pot ser soci.
D'aquesta manera, sent-ne socis i unint lluites, si abandonen el municipi de Hackney des d'on s'organitzen perquè els desnonen o els pugen massa els lloguers i han de marxar a un altre municipi, poden seguir involucrats en la lluita.
So for us it was really important.
Per nosaltres era molt important començar a construir aquesta unitat entre molts grups que lluitaven per l'habitatge i altres grups organitzats per qüestions feministes o antiracistes, perquè tothom està afectat per l'habitatge. Per això estem construint el sindicat i impulsant-lo a East London, al municipi de Newham, que té la taxa de sensellarisme més gran del Regne Unit. Hi ha molts migrants i s'hi parlen més idiomes diferents que qualsevol altre barri.
Heavy borough with more languages spoken than any other borough.
Hi ha molta explotació i, a més, hi ha rendes molt altes per uns salaris molt baixos. Per això vam decidir començar a mobilitzar-nos allà. Acabem de començar amb l'estratègia del porta-a-porta a Newham i estem construint comunitat. Hem tingut moltes victòries ja. Per exemple, casos en què un propietari no retorna un dipòsit al llogater o aconseguir que els propietaris acceptin de llogaters persones que estan en situacions vulnerables.
Successes pressurizing landlords and letting agents on accepting people who are on housing benefit.
Una gran proporció de gent a Londres rep alguna subvenció estatal per accedir a l'habitatge, perquè els costos són molt elevats. El govern gasta 9.000 milions de lliures l'any en ajudes per a l'habitatge, que van directament als propietaris privats, i molts propietaris no accepten els que reben ajudes perquè volen inquilins amb més poder adquisitiu. A més, estan provocant la gentrificació de la zona.
Una situació molt similar al que està passant a casa nostra. En Jacob ens explica una de les victòries que han aconseguit amb el sindicat de llogaters de Londres.
Rent Strike, que és una organització d'estudiants a Londres, es va alçar contra els preus de les residències a la Universitat de Londres. Van deixar de pagar-ne els lloguers i van aconseguir, finalment, compensacions i beques d'allotjament.
We've had some sort of major wins across the city like that. And quite a lot of the...
Per tant, hem tingut importants victòries per la ciutat, però també petites victòries que es van teixint per construir una campanya massiva que ara, amb l'existència del sindicat a tota la ciutat, podem dur a terme i pressionar les autoritats de Londres i el govern, cosa que era difícil de fer abans, com a petit grup local.
Which was difficult to do before from a small local group. But from a union across the city, we feel that we can really exert the power we need to change the housing system much more fundamentally.
Existeix també un sindicat de llogaters a Escòcia que, com el de Londres, estan connectats amb la Coalició Europea pel Dret a l'Habitatge, on hi trobem també la plataforma d'afectats per la hipoteca o organitzacions franceses que lluiten pel dret a l'habitatge. Són 29 membres de 19 països diferents. La Heike Kayfofer és membre de l'Associació de Llogaters de Bonn, fundada l'any 1919 i que compta amb 22.000 socis, una de les associacions de llogaters més antigues d'Europa i que avui continuen guanyant lluites.
Lo que tenim ara fa uns anys són les empreses d'especulacions, les grans empreses que compren molts pisos i fan més o menys, és una financiació als empreses grans d'Anglaterra, holandeses també, americans, que compren una gran quantitat de pisos i els deixen. És una especulació a la bolsa i menys a favor del llogater. Llavors, amb nosaltres ajudem en aquesta gent, els socis, els nostres socis i els llogaters que viuen allà.
Durant 11 anys han lluitat per tenir el que des de l'Associació de Bonn anomenen un mirall de preus, una taula que estableix el preu del lloguer segons els metres quadrats i les condicions en què es troba l'habitatge.
Junt amb l'Ajuntament de Bonn i també amb els representants dels propietaris, fer tots junts una taula de preus per saber quina és el preu just per al pis en el barri tal amb les condicions tal. Llavors comparem el barri, el pis, les condicions de pis, la calefacció, o sigui tot, per saber si el pis deu tenir un preu alt o no. I això també ajuda després si el propietari vol pujar el preu del pis, llavors mirarem si és possible o no. Si ja ha arribat al preu màxim per al pis o si no ha arribat.
El mirall de preus que ja existeix a Bonn serveix perquè els agents immobiliaris i els propietaris el tinguin en compte a l'hora de llogar el seu habitatge. Heike Keifer ens comenta que els ajuntaments d'altres ciutats alemanes diuen que és molt car elaborar aquest mirall de preus i que la lluita segueix. Li hem preguntat què en pensa de la formació d'un sindicat a Barcelona.
Jo sempre dic que nosaltres tenim quasi 100 anys d'experiència en assessorament dels llogaters, però el sindicat de llogaters de Barcelona fan una feina fantàstica a les xarxes, una feina que nosaltres encara no fem tan bo a Alemanya. És molt important la feina que fan, perquè a Barcelona, o a tota Catalunya o a Espanya, és molt més difícil perquè nosaltres tenim un dret molt ampli de llogaters, per als llogaters, un dret de rendiment, i a Espanya això encara no existeix. Llavors, la lluita és la lluita dels llogaters, però també la lluita per la lobby, per un dret nou, per als drets de llogaters. Silence, silence.
I creuem un moment l'Atlàntic per entendre com s'organitzen allà els llogaters. Gervasio Muñoz és president de la Federació de Llogaters d'Argentina, que compleix 2 anys i aglutina totes les organitzacions de llogaters del país.
Porque después de muchos años de cierta recuperación económica, el mercado inmobiliario, a medida que iban aumentando los salarios, se iba quedando con cada vez más porcentaje de nuestro salario, hasta llegar hoy a representar casi la mitad de un salario en Argentina, el precio solo del alquiler, y entonces decidimos organizar al sector de los inquilinos y de las inquilinas de Argentina, porque creemos que la solución para acceder de forma justa a la vivienda es una solución colectiva, no individual. Silence, silence, Europa. Y el inquilino en Argentina tiene una tradición en donde cree que la única forma de acceder de forma justa a la vivienda es con un crédito hipotecario, ganándose la lotería por alguna herencia. Entonces nosotros venimos a romper con eso y a plantear que sin políticas públicas, sin organización del sector, sin regular el mercado inmobiliario con políticas fuertes por parte del Estado Nacional, del gobierno, es imposible que alquilemos de forma justa.
Y aquestes són les batalles guanyades pel sector.
Poder organizar un sector en todo el país que nunca había sido organizado en Argentina, que no tiene tradición de organizarse en Latinoamérica como sí en Europa o en América del Norte. Se crearon oficinas que defienden los derechos de los inquilinos en varias provincias del país. Hemos logrado que los inquilinos no paguen los honorarios de la inmobiliaria, sino que los paguen los propietarios. Hemos logrado una votación en el Senado, en la Cámara Alta del Congreso Nacional, que regule el precio de los alquileres a través de la inflación y del salario, y falta su media sanción en la Cámara de Diputados.
En la calle no tenemos que expresar.
La lucha tiene que ser no solo local, sino que tiene que haber una gran unidad, tiene que haber un plan de acción, tiene que haber discusión entre todas las organizaciones de inquilinos del mundo, porque eso es lo que hace el mercado inmobiliario, eso es lo que hacen los mercados financieros.
Existeixen sindicats de llogaters a l'Amèrica Llatina, a l'Àsia, a Amèrica del Nord, que també estan inspirant els moviments pel dret a l'habitatge a casa nostra i que veuen com la ciutat de Barcelona, per exemple, està expulsant els veïns i les veïnes dels seus barris.
I la situació dels llogaters, evidentment, depèn molt de cada legislació, però sí que acostumem a trobar-nos en situacions de desigualtat davant de propietaris. Per tant, crec que és fonamental teixir aquestes xarxes, a inspirar-nos, veure com estan funcionant i poder crear aquest moviment dels inquilins a nivell mundial, no? I enfortir els moviments d'aquí i proposar canvis legals, veure quines bones pràctiques s'estan fent en altres països, en altres ciutats, etc.
Solidaris, idees per canviar el món.
¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes, Barcelona.
som a Catalunya Ràdio, som els dels solidaris. Potser el control polític del mercat del lloguer és una competència exclusiva de l'Estat, però el govern cessat de Puigdemont preparar una llei catalana del lloguer per poder legislar en arrendaments urbans. És a dir, la Generalitat volia tenir el dret, vetat a les comunitats autònomes, de decidir sobre els lloguers, d'incidir en la fluctuació dels preus i frenar potser aquesta escalada, però el 155 ho ha paralitzat. Per això avui hem convidat el secretari d'Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, dels Demòcrates, el regidor d'Habitatge de Barcelona, Josep Maria Montaner, dels Comuns, i la presidenta de la Fundació Habitat 3, Carme Trilla, també exsecretària d'Habitatge per Esquerra. Bona tarda a tots tres.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Estan preocupats?
Home, jo crec que molt preocupats. Tant des de la perspectiva, jo no estic a l'administració, però des de la perspectiva dels que treballem en l'àmbit de l'habitatge, doncs una gran preocupació, sí.
Des de l'Ajuntament de Barcelona estem realment molt, molt preocupats per tots els aspectes que està prenent aquesta nova crisi, no? Aquesta nova bombolla que afecta sobretot als lloguers, a l'increment dels preus, a que s'acaben els contractes de lloguer a partir, diguem, del canvi que va fer el govern del Partit Popular, la LAU, que va passar de 5 a 3 anys, tots els fons d'inversió que estan invertint a Barcelona i a partir generalment de les SOCIMIS, que tenen una exempció d'impostos i que, per tant, estan prenent les ciutats i el seu habitatge, en aquest cas el de Barcelona, doncs com un element d'inversió, de guany, i no com el que té que ser, que és un dret, no?
No ens barallarem aquí, és una preocupació, evidentment, compartida, d'una manera molt diferent el comportament dels preus de compra-venda de pisos, els preus de lloguer han reprès la seva pujada i estem una altra vegada en màxims del que havia estat, doncs, en tot el que és la bombolla del mercat immobiliari, que va acabar el 2008, i efectivament en aquest moment fa que molta gent caigui en una situació de sobreendeutament per qüestions de que ha de poder intentar pagar el lloguer, i aquesta escalada de preus, doncs, evidentment s'ha d'intentar frenar i revertir.
Vostès des de la Generalitat estaven treballant amb una llei que permetria superar la llei d'arrendaments urbans espanyols del 2013, doncs, que ha reduït els contractes de lloguer a 3 anys, oi?
La llei, el projecte de llei, l'avantprojecte de llei ja està redactat i contenia elements, crec, prou interessants que podien ajudar a revertir la situació, passar una altra vegada uns contractes mínims de 5 més 3 anys, preveure un contracte de llarga durada de més de 20 anys, definir el que es considerava lloguer desproporcionat fins i tot, establir en els contractes de curta durada, d'aquests de 5 més 3, dic de curta durada, imagini's els de 3, no? de la llei de l'Estat, doncs l'IPC, que marqués el límit d'increment de preus d'arrendament i no aquest sistema que hi ha absolutament lliure en aquest moment.
I és culpa del 155, també?
Bé, és, entre altres coses, de la llei 4/2016, que hi havia aquest mandat al govern de fer la llei, aquesta disposició addicional, el govern ha presentat recurs al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional ja ens ha dit que ens n'estiguem molt, molt d'intentar tirar endavant una llei d'aquest tipus, no? Per tant, d'entrada, ens ha suspès ja sense tan sols portar la llei en el Parlament de Catalunya. Per tant, això ja diu molt de quan ens diuen a la Generalitat teniu les competències exclusives en habitatge, això ens ho diuen des de Madrid. És veritat, així consta, però no tenim les competències legislatives ni en temes hipotecaris ni en temes d'arrendaments urbans i sovint no tenim ni tan sols les competències per regular instruments doncs que determinin la limitació de la funció social de la propietat, no? I crec que si de 5 normes en rang de llei que hem fet aquests darrers 3 anys a la Generalitat, 4 estan suspeses o han anat a prova al Tribunal Constitucional, ja es veu que això de les competències exclusives té molt de relatiu.
Josep Maria Montaner, Carme Trilla, estan d'acord? La Generalitat fa tot el que pot?
Bé, clar, diguem-ne, jo crec que des del punt de vista legislatiu i d'objectius, jo crec que sí que podem estar d'acord, diguem-ne, que tal com ha assenyalat el Carles Sala, l'objectiu seria regular aquest mercat, sobretot el mercat de lloguer, que en el cas de la ciutat de Barcelona implica un 31% dels habitants. Però jo sí que voldria introduir un altre element nou, representant els ajuntaments, sobretot els de l'àrea metropolitana de Barcelona, i ara que hi ha el secretari d'Habitatge i de Millora Urbana, que és clar, que el problema dia a dia, els problemes dia a dia de les meses d'emergència, la compra per tanteig i retracte dels pisos buits, etc. En aquest sentit, diguem, la nostra reclamació és que sí que la Generalitat no està fent el suficient, estem tenint que resoldre des del cas de Barcelona, que compartim el Consorci de l'Habitatge i que en teoria és un 60% d'inversió de la Generalitat i un 40% de l'Ajuntament de Barcelona,
en realitat estem a la major part de partides, treta la dels ajuts al pagament del lloguer, que aquesta sí que és un terç, estem a que l'Ajuntament de Barcelona està posant més d'un 80%, i la Generalitat de Catalunya, en el cas de Barcelona almenys, i també altres municipis metropolitans es queixen, la inversió és mínima. I per tant, això sí que reclamaríem, com a objectiu sí que podem estar d'acord, però sí que estem en desacord en que en el dia a dia hem de resoldre els problemes dels ajuntaments i la Generalitat no està invertint suficientment.
Ja està d'acord, Carme Trilla?
Bé, és que aquí, diguem-ne, estem parlant de dos temes diferents. Un tema és atacar els problemes de fons, que seria doncs, el tema legislatiu. Evidentment, les dificultats són enormes perquè el govern del PP és absolutament sord a qualsevol reivindicació d'aquest tipus, perquè està controlat justament pels fons d'inversió i pel sistema bancari, que és el que vol que es mantinguin els contractes de 3 anys. Només són ells. Els altres operadors no tenen cap interès amb els 3 anys, però estem en mans d'aquests senyors. L'altra cosa és els preus. No estan directament derivats, excepte que una lau digués que s'han de controlar els preus, com havia sigut durant el segle XX. No? Els preus s'han de regular d'alguna altra manera, com es fa en altres ciutats europees, d'establir uns índexs de referència acordats. No? Uh-huh. I després hi ha un tercer tema, que és el que plantejava el Josep Maria Montaner, que és el tema de curar les ferides. O sigui, està clar, mentre no ataquem els problemes estructurals i no canviem la manera de treballar, anem tenint víctimes, anem generant víctimes. I això és el que està passant des de l'inici de la crisi, i ara que ja no hi ha crisi, també perquè els desnonaments del lloguer segueixen sent molt nombrosos, han seguit creixent en el 2017, no el conjunt dels desnonaments, els d'hipoteques baixen, però els dels lloguers segueixen pujant. Uh-huh. No els veiem en el carrer, són
invisibles.
Són invisibles. Uh-huh. No hi ha uns moviments socials al darrere perquè estan totalment perdigonada. I aquí, aleshores, els ajuntaments són els que reben la pressió de posar un pagat a la ferida produïda, no? I és que això vol dir doncs, recursos públics que, evidentment, fan falta.
Regular preus és una solució per frenar l'encariment? Limitar l'increment amb un percentatge concret? Carles, tu consideres que això es carregaria el mercat del lloguer o que pot provocar potser un efecte rebot i que propietaris doncs, treguin pisos del mercat del lloguer i el preu pugi? I estàs d'acord amb el que diu la Carme?
A veure, jo crec que no es pot quedar fora de mercat, per dir-ho així, el preu que tingui un contracte de lloguer. Hi ha d'haver una rentabilitat mínima de cara al propietari que li garanteixi, entre altres coses, al llogater que sobre l'edifici s'hi facin actuacions de manteniment, que s'hi facin actuacions de posar al dia, de rehabilitació, que no passi com ens va passar a l'any 64, no? Amb aquestes pròrrogues indefinides, aquests contractes que al final el que pot arribar a acabar provocant els propietaris a que la seva millor rentabilitat pugui ser acabar-se venent els habitatges que en aquest moment tenen de lloguer. Per tant, evidentment, la millor solució és que totes les administracions públiques poguéssim comprar molts habitatges de tanteig. Nosaltres en portem adquirits més de 1.000 amb una inversió de 44 milions d'euros en 2 anys i mig. Està molt bé que doncs, intentem doncs, conjunturalment curar les ferides d'aquesta situació de cronificació de moltes famílies que no se n'acaben de sortir de la crisi econòmica. Intentem, a base de recursos econòmics, mirar de que ningú es quedi enrere, mirar de que ningú no tingui una solució d'allotjament en el carrer.
Voldria l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Colau, regular preus com a solució per frenar l'encariment, Josep Maria Montaner?
Sí, això sens dubte. La regulació és un objectiu, el mercat no s'autoregula, al mercat se li han de posar normes, i en aquest sentit també volia destacar els dos passos previs per poder regular. Un, la creació de l'índex de preus de lloguer, aquest indicador que va preparar la Generalitat de Catalunya l'any passat i es va presentar abans de l'estiu.
Però que té una incidència escassa, no? Al final és informatiu, no és vinculant, no té més valor que un portal immobiliari.
Però bueno, clar, la informació és bàsica, no? I l'altra, de la qual la Carme Trilla és la presidenta, és l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. És a dir, aquestes són les dues premisses bàsiques del nostre punt de vista. Tenir la màxima informació de com està el mercat de l'habitatge, sobretot de lloguer, i l'índex de preus. Tot això ho hem d'articular d'alguna manera, organitzar per arribar a una certa regulació. Hem de trobar un equilibri en què els propietaris posin els habitatges en bones condicions i en lloguer, i que tinguin uns guanys limitats, i per tant doncs, es té que fer un foment a la rehabilitació, a exenció d'impostos, etc, tota una sèrie d'ajuts que fomentin un mercat de lloguer sa que funcioni com funciona, per exemple, a Europa. No?
Carme, ens hem de preocupar si destinem més d'una tercera part dels nostres ingressos a lloguer, a habitatge?
Sí, 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 ens hem de preocupar. A nivell europeu es considera que destinar més del 40% dels ingressos al cost de l'habitatge, inclosos subministraments,
despeses,
és un símptoma d'alarma. És a dir, que les famílies que destinen més del 40% dels seus ingressos a pagar l'habitatge i els subministraments estan molt a la vora del risc. I llavors Europa ens diu això és un senyal d'alarma. Els indicadors que tenim nosaltres, el conjunt de Catalunya, però específicament l'observatori a lo que és la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, més del 42% de les llars que estan en lloguer destinen més del 40% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. Això és l'indicador, és la taxa més alta d'Europa. Això ens diu que el goteig de desnonaments del lloguer continuarà, perquè són famílies que estan en risc. Però, és clar, és que competim amb una demanda externa i amb una demanda d'ús turístic, d'ús temporal. Llavors, aquesta ens distorsiona totalment el mercat de l'habitatge i els responsables de la política d'habitatge, com són ells dos, perquè és responsabilitat d'un altre tipus de polítiques que són les polítiques turístiques. Doncs això també ho hem d'abordar. O sigui, hem de ser molt més rigorosos amb què fem amb l'oferta turística. Primera, perquè ens detreu habitatges que necessitem com a residència principal i segona, perquè ens infla el preu.
Els pisos de protecció oficial només representen què? L'1,5% de l'oferta total d'arrendament. Caldria transformar pisos buits, per exemple, els dels bancs per a lloguer social, expropiar directament els que porten més de 2 anys desocupats, com preveu la llei d'urbanisme, com demana el sindicat de propietaris, per exemple. Només s'han cedit un 10% dels pisos buits per a fer habitatge social, segons la taula del tercer sector. Potser vam rescatar els bancs sense posar prou condicions.
Aquí suposo que considerem els de la taula perquè hem tingut alguna conversa que crec que hem perdut la grandiosa oportunitat de poder, no doblar, doblar o triplicar un parc públic d'habitatge destinada doncs, a la gent o a la ciutadania més vulnerable. Aquí s'ha perdut una grandiosa oportunitat. S'ha vist tot des d'un punt de vista molt de rescatar el sector financer, que jo no dic que no sigui important per a l'estabilitat o per poder sortir de la crisi i rescatar el sector financer, però no a canvi de res. No a canvi de res. És lamentable que d'una situació de patiment de les famílies que no ha pogut pagar la hipoteca i que al final aquest pis ha anat a parar al banc, doncs ara, un cop cantades les pèrdues, aquests bancs els estiguin venent a un preu molt baix i del patiment de les famílies algú n'estigui fent novament negoci, algú n'estigui fent novament especulació. Tenim aquest decret llei, que només el tenim a Catalunya, aquesta opció del tanteig i retracte. Nosaltres portem més de 1.000 habitatges adquirits i estem buscant fórmules perquè sabem que en els propers mesos hi haurà operacions molt importants de grans entitats financeres que hem d'aconseguir que nosaltres, com a administració pública, poder-nos-hi ficar, poder-nos-hi veure el cost de l'oportunitat i poder adquirir grans quantitats d'habitatge per destinar-los al parc públic.
Josep Maria. Sí, 1.000 habitatges adquirits a Catalunya, dels quals em sembla que a Barcelona 6, però bueno, haurien de ser més...
No he entrat, Josep Maria. No he vingut aquí amb la voluntat de polemitzar.
En altres coses estem d'acord. Estic d'acord amb el que dius. Hauríem de tenir més parc públic d'habitatge, però pensem també una altra cosa històrica. Els que estem aquí no tenim responsabilitat amb això, però a Barcelona, en aquest moment, gestionem des de l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació 7.500 habitatges de lloguer assequible i social, però se'n van fer 30.000. Aquests 30.000 habitatges o ja es van fer directament per venda o al cap de 20 anys o 30 anys han passat a ser de propietat privada. És a dir, podíem tenir un parc representatiu com tenen altres ciutats o altres països europeus. L'altra qüestió, bueno, que ha sortit molt de passada, però voldria insistir també perquè és una qüestió d'actualitat, és, diguem-ne, l'ocasió perduda del Plan Estatal de Vivienda que s'acaba d'aprovar, perquè moltes de les coses que estem parlant ara o una gran part podien haver-se afrontat des d'aquest pla i en canvi el que s'ha fet és continuar exactament amb la mateixa política econòmica neoliberal amb cap mesura estructural, no? I una de les dades que també aporta l'Observatori Metropolità de l'Habitatge és que el que ha pujat més no és ni el lloguer ni la compravenda d'edificis nous. El que ha pujat més és la compravenda d'edificis de segona mà, quan es està donant una pista que a més ara en aquesta bombolla immobiliària, sobretot del lloguer, estan també situant tots aquests estan fent negoci amb aquests habitatges que manteneu de les execucions hipotecàries. No, i l'última idea, continuant amb el que ha dit el Carles Sala, és que no pot ser a canvi de res, és un repte global, exigir molt més als grans tenidors i a les entitats financeres una responsabilitat social. Aquest és un repte que hem d'assumir a fons, que pot tenir això, cessió de pisos buits, una part d'inversió que sigui social, etc etc. Però diguem-ne, aquest és un objecte global que hem de defensar des de totes les instàncies.
Carme Trilla, per tancar...
Bé, jo penso, bueno, jo estic molt d'acord amb el que s'ha dit, no parem de dir que és un escàndol, més que una oportunitat, diguem-ne, és un escàndol que s'hagi gestionat la crisi financera de la manera que s'ha fet en aquest país. Hi ha països en què es va fer al revés, és a dir, es va rescatar el sector bancari, però a canvi de que els immobles se'ls quedés al sector públic. Llavors, la via de la compra-venda, encara que hi ha qui diu que això és encara donar-los més diners al sector financer perquè vas comprant, però és la via. Aleshores, jo el que crec que és importantíssim és que davant d'una bombolla i davant d'una entrada tan descarada a lo que és la liberalització del mercat, la liberalització jurídica, la desregulació, tot el que sigui barallar-nos entre administracions és encara, diguem-ne, afavorir més aquest clima, diguem-ne, de triomf dels grans operadors que controlen el mercat. Per tant, ja que no podem regular, com a mínim pactem per posar-nos d'acord les administracions públiques i els operadors, diguem-ne, que de bona voluntat, per arribar a acords importants en aquest tema, que a la millor no poden ser legislatius, però com a mínim poden ser acordats.
Carme Trilla, presidenta de la Fundació Habitat 3, Josep Maria Montaner, regidor d'Habitatge de Barcelona, i Carles Sala, secretari d'Habitatge de la Generalitat. Moltes gràcies per ser avui a Catalunya Ràdio. Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.
I avui tria la cançó per tancar aquests solidaris el Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets, també presentador d'aquesta casa del cel obert DICAT.
Hola, sóc el Lluís Gavaldà i la gent dels solidaris m'ha demanat que recomani una cançó que tingui a veure amb un tema tan punyent com aquest. I la primera que m'ha vingut al cap és una de les grans cançons del Paul Simon. De fet, una cançó d'un disc que va suposar una revolució perquè, entre altres coses, va donar a conèixer la música que es feia a Sud-àfrica, la música del gueto. És a dir, que és una barreja d'interculturalitat i també de compromís cap a la gent sense sostre. Aquesta grandiosa cançó es diu Homeless. My wind be by, slowly 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 my wind be by.
Marxem, aquests solidaris sobre els desnonaments invisibles l'hem fet la Carla Verdés, la Marta Molina, el Santi Soler, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, a més ràdio compromesa. Sí. Homeless, homeless, moonlight sleep you wanna make night lake. Homeless, homeless, moonlight sleep you wanna make night lake. Homeless, we are homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. We are homeless, homeless, homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. See all ya, see all ya, see all ya, see all ya. I'm homeless, homeless, homeless. See all ya, see all ya.
Somebody say Somebody sing hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why. Somebody sing. Somebody sing hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why. Somebody sing.
Heed your mama, yes I know I know this. Heed your mama, heed your mama, yes I know my heart and I know I know. Heed your mama, yes I know my heart and I know I know. Heed your mama, yes I know my heart and I know.
Somebody say. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why. Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why.
Kulumane, kulumane, kulumane siswe. Singanzenja, baya chabula basichanda. Yo,